Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, per la Pili Garcia. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupa ocupen diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerre en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquí aquesta setmana han tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara han pogut sortir del que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veuen fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera Conferens de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit a mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Premià Mèdia, digui'm.
Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
Sí, sóc jo.
Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
Sí, com estàs, Núria?
Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
Sí.
I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment us tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia 2 entrevistes,
espera que apunto.
Connexions en directe, 3 podcasts, 3 o 4, ja veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
Però Manel, jo això no ho puc fer sola?
No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
70? I les he de trucar totes?
No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
Sí,
elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
Ara saps més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
Mira, si és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
Ostres, ja està?
Sí, ja està.
Però això és molt gran, i ara què faig?
Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.
Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu de l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure, va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen. No ho sé. Són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda, a veure? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema, una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Oh, quina
molt
sort.
De
quina
començar quina... aquest web per vacances amb vosaltres.
Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
Ràpid, sempre ja ens coneixes.
Escolta, Cardedeu, què fareu a l'Obert per Vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
No ho sé, en tenim molts... No, digues.
Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, el carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa
ja,
o altra...
No, ho estàs fent, ho estàs fent,
Ho estic fent, ho sí, fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
Això com hem de trencar... fer? Com hem de fer per participar?
Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia. També podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges, veureu que no us perdeu res aquest estiu.
Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric, fins després, tornem a parlar.
A vosaltres, fins després.
Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat una mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un ratonet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem sobretot què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat que trieu o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts ara sí a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat aquest incendi.
Més enllà d'això, alguna
altra... I també hem de parlar d'una...
Rodalia, és veritat?
Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
Una abraçada, Núria.
La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur, assegura, per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica, i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salelles governa la ciutat en gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors, de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de tres corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia, i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baum, que en aquest cas es construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no obtinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acredit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi R. Huela, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
Jo crec que és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari, tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Sweat i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batist o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Cucu de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit,
dia. Bon dia, Núria.
Parlem d'incendis també, no?
Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant a fer el calibre comercial que ens demanen. Se'ns queda unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival en volta de Tàrrega busca poder arrelar-se i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerí Mastiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giné, La Plana Ràdio, bon dia.
Molta sort amb aquest nou magazín.
No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. Camarles Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group, que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
Una abraçada, Núria.
Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
Inevitable començar l'Obert per vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des de que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara, doncs, encesos, valgui la comparativa, no? El que fem és, doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i, sobretot, què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín. Ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornem a connectar amb tu. Bon dia.
Bon dia de nou.
Bon dia. Tu mateix, si ens presentes al convidat.
Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia a tots.
Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara, doncs, ens despertem avui, doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta, doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és una mica aquesta afectació de persones el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquesta setmana estem vivint.
Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem, doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluja de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat, doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també d'estar molt disponible i per tant també ens emplacem unes campanyes amb molt risc.
No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
Sí, de fet, el bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 en què vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havíem d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I per tant aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar l'impacte dels incendis. Mm.
Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes, són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tirar, o com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's, i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar, no? Com per exemple treballs amb incendi amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, d'evitar fer cas, sobretot a les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc al d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val, perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural, i també, evidentment, com comentava, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc que hi hagi qualsevol petit conat.
Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
De fet, aquí tots som responsables una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre, o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, vale? I per tant aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat sobretot és de la propietat, perquè aquests entorns doncs siguin segurs, no? I aquí doncs no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres com a bombers els podem afrontar, i també doncs que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar, com és una mica doncs la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs els últims dies, de que premiem doncs el fet de que es confini envers que s'evacuï.
Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tom, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
Sí, bé, de fet, ens podem ja anar al any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que van posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les organitzacions, sinó dels nuclis urbans. Per tant, una mica doncs la normativa existeix, sabem claríssimament que quan una edificació té l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre que és molt important és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar de direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i per tant vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt, i per tant aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergència doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació, i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
Molt bé, gràcies i també és un plaer estar amb vosaltres.
Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
Una abraçada.
Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella dels Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en forra, el 4 de 9 en forra i pilar, i el pilar de 8 en forra i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8 en forra i agulla, i el pilar de 8 en forra i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 amb folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 amb folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 amb folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la Colla Jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicien clar veure de nou la Colla Joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4 de 8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiques de Reus i Xiques de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
La Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra, amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol, i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa, determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera al Govern per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
Gràcies, Eric Rosic, Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 3:15, sí, falta un quart només per les 10, i aquí almenys a Tarragona marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja, i és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està? Raquel, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. Mira, ara mateix davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o... Fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui, i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té corda de voluntat d'ajudar i i en comptes de tenir un problema, després hi han més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
Sí, és una novetat que hem posat aquest any. Perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors activen tots els serveis que facin falta.
Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans d'Utca, que és... té molta distància de platja.
Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, i sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no?, a l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes, que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs, s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb zero víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots, li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, ah mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si no, si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que siguin les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu. Pel tema, simplement, no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
Molt bé, Raquel Martínez, amb la Torre, moltíssimes gràcies. A vosaltres, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Desconnectar per tornar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
¿Sabías que...?
El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclús el nostre planeta, si és que encara continua.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.